A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud cast night.
Comença a Ràdio Alcoi l'hora del medi ambient. Avui anem a parlar del ressorgiment de la llacuna de Gaianes, més coneguda com l'Albufera, i a més de la tècnica de fabricació dels murs de pedra seca que la UNESCO ha incorporat al llistat de patrimoni cultural immaterial. Però, com és habitual, anem a començar amb música. I saludem a Paco Pascual. Bona vesprada, Paco.
Hola, Lucía, bona vesprada. Mira, avui m'he fixat en una composició del canadenc André Gagnon que té a veure amb l'estació que estem a punt d'encetar i que es ve molt bé per a visualitzar el meravellós espai natural del que aneu a parlar avui, l'Albufera de Gaianes.
Pues anem a escoltar-la, endavant.
Cel d'hivern. Aquest relax que ens dona l'estar en contacte amb la naturalesa.
Moltíssimes gràcies, Paco, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
L'hora del medi ambient. La natura a les ones.
Avui, a l'hora del medi ambient, hem convidat al nostre habitual, el climatòleg i professor de geografia en la Universitat d'Alacant, Enrique Moltó. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Anem a parlar d'un esdeveniment que ha estat el fet de que la pedra seca hagi sigut declarada com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO, un tipus de construcció i d'edificació que és bastant habitual a la comarca. Veritat?
Sí, a més és curiós, no? Perquè hi ha dues formes de declarar patrimoni de la humanitat de la UNESCO, un és el patrimoni immaterial i l'altre és l'immaterial, no? Uh-huh. I curiosament, jo crec que és la primera vegada que la comarca compta amb un patrimoni siga del tipus que siga. Jo fa anys que pense que esta comarca tindria que haver intentat una declaració del patrimoni material al voltant del seu paisatge agrari, en conjunt, no només la pedra seca, sinó el que són els abancalaments,
sí,
els seus cultius en carena, en zones més o menys quasi, diguem que impracticables, no? Miraculoses moltes vegades, el manteniment d'aquest tipus de construccions, d'agricultura tan espectacular, aquests paisatges tan construïts per l'home i tan útils per l'home, que frenen l'erosió, que dificulten l'expansió dels incendis forestals, en fi, que continuen, que ajuden a recarregar aqüífers, en fi, tenen moltíssimes actituds positives. Curiosament, al final resulta que el que s'ha declarat patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO no és el paisatge en si, tampoc és que ha anat per ahí la cosa, uh-huh, sinó la tècnica de la pedra en sec, que és molt més ampla. En
què consisteix?
Cas. La tècnica de pedra en sec consisteix, bueno, suposa que tot el món, jo sempre, quan parlo això en classe i ho explico sobretot a nivell divulgatiu, li conté, imagina, tot el món coneix l'aqueducte de Segòvia, sí, perquè està fet en pedra en sec.
Sí.
Ah. sense argamassa. Mm-hmm. És a dir, construir de tal forma, amb tal precisió, que la pedra ja soles és capaç d'aguantar-se sense ningun tipus d'argamassa d'unió. No? Clar, això resulta, evidentment, molt complicat de fer, i tot hem admirat sempre els romans per aquest tipus de construccions. Sí. Que jo sempre li conto a la gent, evidentment, és molt d'admirar, però tu imagina't no només un aqueducte, sinó una serra sencera, de dalt a baix, tota feta d'estos margeners de pedra, feta amb moltíssima feina, per a poder sostindre el bancal i que el bancal no se'n vagi a terra.
És el que tenim així.
Clar, que és el que tenim així, no? El que passa és que la pedra sec va molt més enllà. La pedra sec, pues, també s'han fet construccions de pastor, s'han fet vivendes més o menys de fortuna, és a dir, no molt espectacular, sinó sobretot per a que el pastor pogués refugiar-se o l'agricultor en un moment donat. En fi, hi ha moltes construccions diferents. Jo crec que inclús algun pou de neu pot ser que s'hagi fet en aquest tipus de construccions. En fi, pues, hi ha, com dic, moltes més coses que s'han fet en pedra en sec, no només és el tema dels margens. Així, en esta comarca, bàsicament, on tenim, crec que més que dir, és el tema dels marges de pedra en sec. Hem de contar que el que es fa, on hi ha de pedra en sec en aquestes comarques, normalment és per dos motius. Per un costat, per a llevar les pedres del mig del bancal que molesten, uh-huh, i reaprofitar-les en els margens, per als talussos, per a poder aguantar-los. Quin avantatge té un marge fet de pedra en sec respecte a uno fet en ciment, en argamassa? Que quan hi ha pluges torrencials, o més o menys abundants, quan hi ha una construcció feta d'un mur sòlid, en argamassa, la pressió és molt forta i, per tant, és capaç de carregar-se-lo. Mentre que quan la pedra és en sec, l'aigua és capaç d'infiltrar-se entre les pedres i pot aguantar més. No estic dient que no caiguin, que també cauen, però, evidentment, tenen més solvència en este sentit. I, bueno, només n'hi ha que veure que l'autovia que passa per els nostres voltants moltes vegades es va intentar fer la circunvalació a pèl, és a dir, sense pedra ni res, simplement amb talussos de gran envergadura, i al final es va tindre que recórrer a fer escollera. Escollera és aquestes enormes pedres que estan posades una damunt de l'altra, també sense argamassa, però en màquina, clar, i que es fan perquè saben que aguanten millor la pressió de la terra quan hi ha pluges que no un mur de pedra, com dic, més massís. Per tant, és una tècnica constructiva que pensem sempre molt anar molt en lluny, però en definitiva encara avui n'hi ha qui la gasta. Evidentment, el que passa és que avui el que la sap fer, és pocs que encara la saben fer, la gasten, estan molt cotitzats perquè la gasten per a xalets, urbanitzacions, gent que es pot pagar, perquè fer un marge de pedra ben fet
costa, no?
Costa moltíssim. Abans, evidentment, ho sabia fer molta més gent, perquè era una utilitat directa per al camp, però ara, evidentment, ningú que tingui un marge de pedra en el camp, si li cau, no recorrerà a ningú d'aquests especialistes per arreglar-lo, no?
Això t'anava a preguntar, que és una artesania molt valorada en el segle XXI, quanta gent pot estar dedicant-se actualment?
Jo crec que poquíssima, si és que n'hi ha alguna. Des de l'alguna d'aquestes comarques, segurament ningú. Encara que jo recorde que es van fer intents en escoles tallers de recuperar aquest tipus de
jo recordo
materials.
A Muro, veritat?
Sí, sí.
No fa molt.
Sí, a Muro, a Cosentaina, també a la Marina Alta, doncs és molt més freqüent aquest tipus de construcció. S'han fet escoles tallers que han intentat recuperar això. Però torna a dir, això evidentment qui ho gastarà serà el que vaig a fer-se tingui un xalet, sí, i tingui dos o tres marges que fer. Perquè torna a dir, imagina't totes les serres de dalt a baix que tenim, algunes zones molt espectaculars que n'hi ha així en aquesta zona, per exemple, de pedra en sec, és en el port de Salem, el que va de venir a res,
ah, sí,
a l'altre costat, ahir n'hi ha unes quantes. En la zona de Sella, en la Marina Baixa, també n'hi ha des de baix pràcticament fins a proper del cim d'Aitana, n'hi ha un muntó de construccions d'estes. Però, bueno, molts més bancals d'estes comarques és habitual veure-los de forma més o menys irregular, no?
A una simple ullada és fàcil de distingir.
Sí, 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 en seguida, que és un marge de pedra, no n'hi ha dubte. A més, veus una part del marge de pedra. En principi, són molt més fondos del que uno veu. Normalment, uno veu només la part externa, que és la més bonica, però dins hi ha més pedra en sec, més menuda, ja intentant donar solidesa a aquest marge. Evidentment, és una cosa que des del punt de vista de la rendibilitat econòmica, avui per avui, sobretot per l'agricultura, no té sentit. I jo crec que des de Mancomunitat, des de Diputació, Generalitat, tots, deuríem espentar per difondre algo que és una cosa inèdita, que és que tenim un patrimoni de la humanitat. No és el paisatge, és la tècnica en la que es fa el paisatge. Mm-hmm. Però, bueno, estirem d'ahir perquè jo crec que, si no recorde mal, és la primera que en tenim. Totes, sempre que estem parlant de fer difusió turística, promoció turística, hem de recordar que això està ben present a aquesta zona. Jo inclús m'arribo a indignar en aquests dies perquè veia les notícies i veia que això ho traia la Marina, això ho traia Castelló, ho traien les Illes Balears. He de recordar, a més, que aquesta candidatura la va lançar Xipre i Grècia, i després es van a unir alguns països del nord d'Àfrica i d'Europa, entre ells Espanya, però no tots, curiosament no tots, però aquests es van unir després, o sigui, no ho havíem pensat, no? Sí. Dius, és curiós que hagi començat altres països amb oració. Això és una cosa típica del Mediterrani, val? Tant del, per cert, de les dos vessants del Mediterrani. Segurament aquesta tècnica constructiva es remuntarà als romans o inclús pot ser prèvia. Poden haver avantcalaments que siguin anteriors inclús, ni aquí en parla inclús, del, en este cas nostre, dels ibers, a lo millor, no? Bueno, torna a dir, no? N'hi ha que donar-li el valor que té, que és altíssim, i bueno, pues, jo pense que n'hi ha gent que molt menys que nosaltres li dona una rellevància que no és merescuda. Nosaltres tenim que apostar clarament per la importància d'això. La importància d'este paisatge, d'esta tècnica, és, moltes vegades ho dic, com podem valorar-la? Pues consumint els productes que encara es fan en aquest tipus de sistema, pues pensem en els cirers, ametllers, oliveres, i els productes que es trauen d'ahí, no? Pues, és una forma de revaloritzar-los, no? Diurien de dir, tots els que fem aquests productes, l'oli, el vi, la cirera, torna a dir, l'ametlla, pues dir, bueno, això està fet en un sistema tradicional que no pot ser igual de productiu mai en la vida que aquestes enormes campinyes mecanitzades, per tant, pues heu de pagar-me algo més per aquest producte, que és un producte de proximitat, a més, i bueno, pues pensar que té un valor sentimental, patrimonial darrere, que està molt per damunt del que moltes vegades li se dona. No és el mateix, no té el mateix mèrit treballar en unes condicions que en unes altres.
I tant. Sí, de vegades no sabem el que no. Tenim, no? La veritat és que és una miqueta trist,
jo però
per,
ja
això,
dic,
per això ha vingut Enrique molt.
La temps. Comparació és... Les nostres catedrals, nosaltres no tenim catedrals, són els nostres paisatges. És així. O el nostre aqueducte de Segovia són les nostres serralades, I no només, ja dic, no només la pedra en sec, ja, que és el que ha sigut patrimoni, sinó en general el sistema d'abancalament és un patrimoni que no en alguns llocs sí que està declarat com a patrimoni de la humanitat, en el cas de, per exemple, Mallorca, si no recorde mal, i alguns més d'Espanya. Pot ser que es haurien de plantejar a nivell supramunicipal, comarcal, inclús de comarques centrals, este gran valor, no?
Una altra joia que tenim per ací, que també està ara ressorgint, sembla, és l'Albufera de Gaianes. Sembla que ha estat bastant beneficiada de les darreres pluges de novembre, d'octubre i de novembre, i ha tornat com l'ave fènix, no?
Sí, clar, jo li tinc un carinyo molt especial a este... a este paisatge, perquè clar, parlem dels nostres paisatges de muntanya, de les nostres serres nevades o les nostres serres escarrascal, la vegetació, parles dels nostres cultius, i de cop a repent poder parlar de tindre una zona humida, l'única zona humida d'interior de la província d'Alacant viva, té un valor incalculable. Després, jo sempre, quan porto la gent, l'avise abans. Mira, això no és l'Albufera de València, això és Menudet. Com tot el que tenim nosaltres, n'hi ha que diguem que les essències així les tenim en envasos xicotets, no?
Escala Menuda.
Però, bueno, estes 4, 5, 7, 8 hectàrees, no és més, de l'Albufera de Gaianes, és variable, perquè, a més, segons la pluviometria de l'època va variant, té un valor incalculable. I resulta que l'Albufera és un mal nom, no és una albufera. Per si gràcies a una albufera, tindria que tindre contacte amb aigua salada.
Exacte.
Però diguem que el nom li van donar, suposa que és d'allí, pues, per comparació a la de València. Sí. Val? És una llacuna. Si li contes a la gent que la llacuna esta és l'única resta viva d'un llac enorme que anava des de l'Orxa fins al Coll, en l'època del principis del terciari, una llacuna, com dic, immensa, que la va desaullar el barranc de l'infern del Serpis i la va traure, i per tant va tornar a convertir-se en un riu. En l'única resta endorreica que va quedar, l'única llacuna xicoteta va ser esta, d'aquest llac enorme que n'hi havia en aquest moment. Pues n'hi ha que donar el valor que té. Si penses que durant molts anys ha estat dessecada per al cultiu, perquè evidentment hem de pensar que les zones humides sempre han sigut mal vistes per la població amb una raó lògica, és que eren focus d'enfermetats. No n'hi ha que acusar mai mirar en ulls del present al passat. Clar, si tu veies que una zona humida era un problema de mosquits, malalties, lo normal, i a més que era molt fèrtil, lo normal és que s'intentara cultivar.
Sí.
Ara estem en un món més civilitzat i més capacitat per a canviar aquesta realitat, per tant, el valor d'esta albufera és que després de les pluges molt abundants de desembre de 2004 va ressorgir, diguem que la instal·lació que permetia que desaullara els serpis es va trencar, entre cometes, afortunadament, i la va fer ressorgir, no? I de cop a repens van donar compte de que una cosa que jo havia estudiat en la carrera com una llacuna olvidada i perduda, que ja no tornaria a eixir, va eixir. I ara tots el que s'han donat compte de que ara el que no volem és que desaparega. I ara n'hi ha anys que ho passa molt mal, perquè és una llacuna que és, depèn de lo que li ploga damunt, així no venia, la uia no ve de ningun lloc més que de lo que té al seu voltant.
Quin tipus de fauna i de flora tenim allà? Perquè tu dius que no es pot comparar amb la de València, però a mi em pareix, jo a vegades he vingut a alguna persona de visita i l'he portat allí perquè em pareix que és un paisatge que és al·lucinant.
Clar. Clar. No, no, jo no sóc expert, no sóc biòleg, no, però el meu amic Pep Cantó, quan parla de, sí, del que és el ornitòleg número 1 d'estes terres, no, i que a part de la Font Roja també fa coses molt interessants per totes les zones del paisatge protegit del Serpis, que també he de recordar que això és paisatge protegit del Serpis, tota la conca, però especialment també, clar, el tema de la bufera de Gallanes, pues parla de que n'hi ha una riquesa de avifauna enorme. A més, la avifauna és molt ràpida. En seguida que la bufera ressorgís, ràpidament acudix, perquè la fauna, sobretot aquàtica que n'hi ha allí, de repent, que estava recluïda a una part mínima, pues, com dir, ressorgís i té, pues, com el que tu comentaves de l'ave fènix, de cop a repent es converteix en algo, com dic, magnífic, no? I bueno, pues això és el valor que té. I ara tots patim quan se'n va. Tots sabem que en principi s'haurien de fer unes obres per a reconduir unes aulles i aconseguir que sempre estiguera viva, perquè ara, gràcies a que ha caigut 200 litres, perquè hi ha gent que encara es pensa que en aquesta comarca no ha plogut últimament, però hem de recordar que en novembre al final s'hi va acabar plouent, i en algunes zones com proper de Gallanes van caure 200 litres en 7 o 8 dies.
Encara que és difícil que arribi al nivell que ha tingut, no?
Sí, però és difícil, però a voltes en un o dos dies ho aconseguis. Sí, així no... Depèn un poc de que tinguis la sort, de que tinguis un temporal important. Lo que sí que, clar, evidentment, per a donar-li certa estabilitat, per a tenir una llàmina mínima, seria interessant que aquesta derivació d'alguns aqüífers que s'ha plantejat a voltes es conduïra i tindre sempre almenys aquesta reserva d'aigua, no? Jo torno a dir que és un paisatge, de més, diguem, molt més insòlid. Clar, perquè tot el que més estem acostumats a veure-lo, no? Tot el nostre paisatge. Però dir una zona humida així, tan lluny del mar, des de l'ou, per a les aus també té un valor, jo crec, incalculable, no?
Perquè, com comentaves, si no recordo malament, la Conselleria de Medi Ambient ja va invertir 700.000 euros, no?, per intentar acondicionar el paratge. Què és el que pot fer, a banda del que comentaves, per a que no es perda aquesta llacuna albufera de Gallanes?
Val, jo bàsicament, sobretot, torno a dir un poc, jo tinc entès que n'hi ha alguns aqüífers que es poden intentar reconduir per alimentar-la i que tinga una certa estabilitat. És lo natural de la llacuna esta és que de vegades estigui a punt de secar-se, vull dir, no és antinatural que això passe, perquè és una llacuna que depèn...
És normal, no?
Que depèn, és una llacuna endorreica, que és estacional, és temporal, l'estiu és normal que ho passi mal, en l'època de pluja es té que recuperar, però clar, per a intentar que almenys ho perga algo, sobretot jo crec que el més important és això. També treballar en la difusió i divulgació. Molta gent no la coneix. Intentar que no hi hagi soltes d'animals, que també n'hi ha, evidentment està prohibit soltar animals aquàtics allí per el mal que puguen fer. Vull dir, jo crec que opcions n'hi ha moltes. Inclús el mas de l'Albufera, que està allí sense tocar, que és propietat de conselleria, n'hi ha que recordar que aquest espai és públic. És de tots, no? Perquè el va comprar ja abans de que isquera l'Albufera, de que reisquera, millor dit, és un espai públic. Per tant, el que hi ha que fer és rehabilitar aquest mas, donar-li una funció ambiental, no sé, algo, per a donar-li contingut a aquest espai. Perquè jo tinc que recordar, i tu ho acabes de dir, que quan portes la gent allí, perquè a més no es veu des de cap lloc, i arribes allí, allà no ho faré, pum, de cop, al través allà en un espai que el quedes un poc al·lucinant, no? De com... és una joieta, de veres. Jo pense que s'hauria de conèixer més i sobretot divulgar sense que això vulgui dir que n'hi hagi massa pressió sobre ell, clar. I controlar les visites, controlar la solta d'animals i sobretot intentar mantindre una xicoteta llàmina quan, diguem, sobretot ho tinga que passar pitjor, no? Que és en ple estiu i en èpoques de sequera, clar.
I algunes indicacions millors
també,
per arribar. Perquè...
També, sí, perquè...
Uno va allí,
no, uno allí va perquè ho sap, si no, és complicat. No. Però això s'ha de fer també en cura, perquè... torna a dir...
Per a no massificar,
no? Massificar, perquè si coneix massa... Té la sort de no conèixer... No saber sempre. Jo ho compare, no té res a veure, però ho compare amb el tema, per exemple, dels pous clars d'Ontinyent.
Sí.
Té el gran problema d'estar massa a prop de la carretera. És un espai espectacular, és de la comarca veïna, a mi m'agrada moltíssim anar, però és que la massificació
és brutal. Sí, a mi m'agrada, però jo no vaig.
Clar,
no es pot.
No es pot anar.
És que no es pot.
Per tant, s'ha de controlar un poc aquesta qüestió.
Doncs Enrique Moltó, hem parlat avui de dos... Jo la veritat és que me'n vaig aprenent moltíssim sempre que vens a l'Hora del Medi Ambient, avui sobre l'Albufera.